Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern treballa en un pla de desescalada que a partir de dilluns permeti la reobertura de bars i restaurants al 30% de capacitat tant a interiors com a terrasses. Montse Manent.
L'executiu es reuneix a aquesta hora per acabar de perfilar aquest pla que començarà dilluns i també significarà la reobertura de la cultura amb el 50% d'aforament i l'esport a l'aire lliure. La consellera de Presidència, però, Meritxell Budó, ha advertit que el pla filtrat no està encara tancat.
Hi ha la voluntat, i per tant jo penso que això sí que ho podem explicar, de que reobrin activitats de la restauració, activitats de l'esport i activitats de la cultura. A partir d'aquí els percentatges, els horaris, si interiors, si exteriors, i de quina manera ho estem acabant de treballar per tal de que sigui factible i que es pugui aplicar a partir del dia 23 de novembre. Estem aquí.
I ja hi ha reacció dels restauradors catalans que suposen aquest primer esborrany del pla de desescalada.
Els més contundents han estat el Gremi de Restauradors de Barcelona. El seu president, Roger Pallarols, ha demanat la dimissió de la consellera Alba Vergés.
No podem fer una valoració més negativa, no podem qüestionar més el paper d'aquesta consellera i creiem que aquesta consellera té hores o per rectificar o per dimitir.
Autònoms i pimes tindran més temps per demanar i retornar els crèdits ICO. Ho ha aprovat el Consell de Ministres d'aquest dimarts per protegir la solvència de les empreses i els treballadors per compte propi afectats per la crisi.
Avui també s'ha aprovat finalment la reducció de l'IVA de les mascaretes del 21 al 4%. La ministra d'Economia, Nàdia Calviño, ha assegurat que les mesures aprovades avui busquen minimitzar els efectes econòmics de la pandèmia.
Busca minimizar los efectos de la crisis económica y social de esta pandemia centrándose en las tres prioridades. Proteger la estructura productiva, proteger el empleo y proteger las rentas familiares.
Vist per sentència el judici contra un jove acusat per desordres públics durant les protestes pel primer aniversari de l'1 d'octubre.
També l'acusen d'atemptat contra els agents de l'autoritat i lesions. L'advocat de la defensa, David Aranda, considera que no s'ha respectat la cadena de custòdia de les proves i ha titllat la ficció al relat dels agents.
Una altra qüestió, senyories, em sembla brillant en quant a la ficció aportada pels agents en aquesta mateixa sala. Aquesta persona que estan descrivint que té una supervelocitat, perquè en escassos segons és capaç de colpejar a tres agents, fins i tot un que es cau al terra i s'aixeca.
En cultura, el Festival Temporada Alta es reorganitza mentre espera la reobertura dels teatres el dilluns que ve. Oferirà virtualment quatre espectacles que s'havien de fer de manera presencial.
Entre aquestes obres hi ha les coproduccions de dansa Sonoma i Haydn. Paral·lelament, el festival ha anunciat que manté la programació presencial de desembre, però durant la primera quinzena reforça el calendari amb obres ajornades pel tancament.
I en esports, l'esport a l'aire lliure tornarà dilluns i les competicions d'àmbit territorial suspeses fins al 2021.
A falta que ho aprovi i doni el vistiplau aquesta setmana al Procicat, la setmana que ve els clubs esportius podran tornar a obrir les portes per fer esport a l'aire lliure, obertura de l'esport que no sigui en espais interiors i, per tant, els gimnasos o centres de fitness continuaran tancats com a mínim 15 dies més.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació molt tranquil·la pel que fa al temps d'aquesta jornada de dimarts. Al matí encara parlàvem d'alguns intervals de boira, però és que a hores d'ara el sol s'imposa pràcticament tot el territori. Això ha fet, a més, ha permès que la temperatura doncs oscil·li entre els 15 i 20 graus a pràcticament tot el territori, inclòs el Pirineu, on les màximes han arribat fins als 17 o 18, fins i tot a punts del litoral nord, el litoral de les comarques de Girona, aquí el termòmetre ha fregat els 21 o 22 graus. Tot plegat, doncs encara tindrà continuïtat durant la jornada de demà. Al matí, de nou, forces boires a punts de l'interior, alguns núvols baixos a punts del litoral de Tarragona i de Barcelona, però en general A poc a poc s'anien desfent i acabarà lluint el sol com a la resta del territori. Les temperatures, doncs com les d'avui, màximes al voltant d'entre els 15 i 20 graus a tot el país. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs el trànsit es complica en alguns punts, molt poquets. En general, seguim parlant de tardes més o menys tranquil·les perquè fa la mobilitat, però el que dèiem, en aquest cas, ara a l'autovia 2 hi ha complicacions a Sant Feliu de Llobregat, però un camió així actualment obliga a tallar aquesta autovia a l'altura de Sant Feliu i en sentit Lleida, per tant, afecta el trànsit de sortida de Barcelona, ja amb cues de 5 quilòmetres des de Cornellà fins a aquest punt de Sant Feliu. Per tant, intenteu evitar, si és possible, aquesta via, perquè ara mateix es troba força col·lapsada en aquest tram entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat. D'altra banda, hem de parlar també, malauradament, d'un accident mortal a la carretera TP3311 que hi ha hagut aquesta tarda a l'altura de Ulldecona. En aquest cas, la via es troba tallada encara en els dos sentits de la marxa i la circulació es desvia per la TP3314. A la resta de punts, certament, en algunes zones amb intensitat en trànsit una mica més ple, es nota sobretot a la Pota Nord entre el túnel de Santa Coloma i el Nus, però vaja, com dèiem, tret d'aquestes incidències, a la resta es manté el trànsit estable. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els restauradors catalans s'oposen al pla que prepara Salut per la desescalada que s'ha filtrat aquest dimarts a la premsa i que a hores d'ara es debat en una nova reunió del govern. L'executiu té previst que demà l'aprovi el Procicat, però mentrestant, gremis com el de Barcelona ja han demanat la dimissió de la consellera Alba Vergés. Anem a pams, però, i repassem aquesta proposta que hi ha ara mateix damunt la taula de l'executiu.
El pla preveu fases tal com ja es va anunciar ahir i començaria a aplicar-se dilluns vinent. Fixa una obertura de bars i restaurants del 30% tant a terrasses com a l'interior. Serà, però, només de 6 del matí a 5 de la tarda. També es permetrà la pràctica d'esport a l'aire lliure i es reobrirà cinemes i teatres. En aquest cas, el 50% amb un aforament màxim de 600 persones. Tota la resta de restriccions seguirien vigents en aquesta primera fase. Ja en la segona, el confinament municipal de caps de setmana passaria a ser comarcal i els gimnasos ara sí podrien tornar a obrir amb la meitat de l'aforament. Llavors, la limitació per la restauració i la cultura passarien del 50 al 70%. El toc de queda és un capítol a banda. El govern té la intenció de mantenir-lo fins a final d'any.
Doncs amb aquest pla treballa precisament aquesta tarda la comissió del govern de la Covid-19 per polir els serrells pendents abans que demà el Procicat l'aprovi. Aquest migdia la portaveu del govern Meritxell Budó ni ha confirmat ni ha desmentit res. Sí que ha deixat clar que no es poden fer escenaris de futur perquè la reobertura dependrà de l'evolució de les dades epidemiològiques. Mont Carvajal.
La portaveu del govern, Meritxell Budó, no ha volgut entrar en percentatges, aforaments, horaris, ni en el com es reobrirà cadascun dels sectors afectats perquè ho han de parlar amb ells.
Hi ha res tancat. Hi ha la voluntat, i per tant jo penso que això sí que ho podem explicar, de que reobrin activitats de la restauració, activitats de l'esport i activitats de la cultura. A partir d'aquí, els percentatges, els horaris, si interiors, si exteriors, i de quin, ho estem acabant de treballar per tal de que sigui factible i que es pugui aplicar a partir del dia 23 de novembre. Estem aquí.
Només ha dit que serà una reobertura gradual, subjecta a les dades de salut. Ha insistit en que som a la segona onada i anem cap a l'hivern i la grip, un escenari ben diferent al del maig. Per això diu que no es poden fer plans de futur, ni pel pont de desembre, ni Nadal, ni cap d'any. Sí que ha confirmat que es mantenen encara el confinament perimetral municipal i el toc de queda nocturn.
I ho dèiem abans, el sector de la restauració no veu amb bons ulls la proposta que hi ha ara mateix sobre la taula. El discurs més beligerant el defensa el Gremi de Restauradors de Barcelona, que demana la dimissió d'Alba Vergés, a qui acusa d'anar per lliure i contradir el que ja havien pactat amb el conseller d'Empresa, Pep Carbonell.
El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, demana la dimissió de la consellera de Salut per les filtracions del pla de desescalada i pel que qualifica com un tancament encobert que suposa les mesures que preveu aquest esborrany.
No podem fer una valoració més negativa, no podem qüestionar més el paper d'aquesta consellera i creiem que aquesta consellera té hores o per rectificar o per dimitir.
Pallarols considera que la consellera Alba Vergés va per lliure perquè des del gremi havien arribat acords amb el Departament d'Empresa del conseller Ramon Tremosa en algunes de les mesures que calia aplicar per reobrir bars i restaurants.
Perquè en el moment en què el conseller d'Empresa, que és membre del govern, fa un treball seriós i col·legiat amb els representants del sector de la restauració, que som els gremis catalans, o és capaç de fer el que el conseller Tremosa va demostrar que és possible ahir, o literalment ha d'assumir que no és la persona adequada.
Al matí, el sector de la restauració havia fet un acte unitari a la Llotja de Mar de Barcelona per presentar algunes mesures de desescalada que demanaven obrir divendres i organitzar-la en tres fases.
També han parlat des del Gremi d'Hostaleria de Lleida i a l'espera que el que s'ha filtrat avui acabi confirmant-se o no, allà estan també preparant la manifestació de demà per reclamar la reobertura immediata de bars i restaurants. Lamenten conèixer de nou per la premsa les intencions de Salut i demanen un paquet integral de solucions pel sector. Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
El secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, explica que no tenen cap més informació que la que han filtrat els mitjans i, per tant, estan a l'espera de que es confirmi. Apunta, però, que la petició de reobertura que ells han fet va en la línia del que s'ha filtrat, amb aforaments del 30% a l'interior dels establiments i superior a les terrasses. Amb tot, Solsona insisteix en la necessitat de prendre mesures ja.
És una cosa, un cúmul de circumstàncies que si ells no fan res més que ho deixem-nos obrir a nosaltres, pues després la culpa estarà clara que això s'ha de fer més coses, que hi ha un paquet integral de solucions.
Tot plegat s'ha sabut el dia abans de la mobilització convocada aquest dimecres a Lleida per part del sector de la restauració i a la qual s'hi han afegit organitzacions empresarials i cíviques de totes les branques. Ja hi han donat suport més d'una vintena d'entitats, entre les quals hi ha la Cambra de Comerç de Lleida, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya o la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida.
El pla de desescalada que prepara el govern no suposarà, però, per ara, l'obertura de tots els sectors. Els gimnasos i centres amb activitat interior hauran d'esperar, una decisió que ha despertat el malestar del sector i, en especial, d'aquells petits empresaris que depenen directament del seu negoci. A Tarragona trobem l'exemple del centre El Gimnàs. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Aquesta decisió afecta de ple el sector, tot i que amb conseqüències diferents pels petits empresaris com el Joan Castro, propietari del centre El Gimnàs, situat al carrer Reding de Tarragona. Castro, que es va posar al capdavant del centre aquest estiu i fins ara ha estat fent reformes, critica cada aturada sense justificació.
L'afectació al meu negoci és totalment desmesurada. Ja només per l'econòmic, que és molt, sinó pel servei que donem. Aquí ja m'enfoco dins de l'exercici físic i esport. Està demostrat que quan més exercici fas, menys patologies cardiovasculars i musculars ens tenen. Em sembla una barbaritat prohibir que es mantinguin tot lo relacionat a l'esport tancat.
A l'espera del pla definitiu de desescalada, els gimnasos hauran d'esperar a una propera fase per tornar a l'activitat.
Un altre sector també afectat per les restriccions és el de les benzineres, que reclama que relaxi el tancament municipal. Amb el confinament de cap de setmana, la gent no agafa el cotxe i, per tant, no posa benzina. La cosa ha arribat a uns límits que ja hi ha locals que diuen que hauran de tancar. Helena Puigdueta.
Enguany, la Covid-19 els ha acabat de posar contra les cordes. Els mesos de març i abril, amb l'estat d'alarma i el confinament total, la situació va ser dramàtica, amb pèrdues del 85%. Després, amb la desescalada, el sector es va recuperar lleugerament, però ara, amb la segona onada, han tornat a ensopegar i la caiguda respecte als anys anteriors ja arriba al 45%. Amb aquest panorama, els petits propietaris de benzineres especialment veuen el futur amb incertesa i no descarten haver de plegar. Vicente Artigas és el secretari de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona.
El consum era el que era i anaven trampejant com tots els empresaris. El que passa és que aquesta caiguda afecta molt directament i aquella estació de servei que per H per B tenia estructura d'empleats ha de suportar les mateixes despeses.
I per si no fos poc, Artigas lamenta que les botigues de conveniència, que sovint són un complement per a aquestes benzineres, tinguin prohibit obrir i vendre res durant el toc de queda nocturn.
I atenció a l'anunci del govern espanyol, autònoms i pimes tindran més temps per demanar i retornar els crèdits ICO. El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat un seguit de mesures en aquest sentit per protegir la solvència de les empreses i els treballadors per compte propi afectats per la crisi econòmica generada per la pandèmia. Avui també s'ha aprovat finalment la reducció de l'IVA de les mascaretes quirúrgiques del 21 al 4%. Jordi Casino.
Des del mes d'abril, els avals de l'ICO han servit per concedir prop de 900.000 préstecs al 98% a pimes i autònoms i que han permès mobilitzar finançament per prop de 110.000 milions d'euros. A més, el govern ha aprovat un pla dotat amb 150 milions per contractar investigadors en I+D i un nou crèdit de 6.000 milions a la Seguretat Social per equilibrar els seus comptes. Nadia Calviño és la ministra d'Economia.
Busca minimizar los efectos de la crisis económica y social de esta pandemia centrándose en las tres prioridades. Proteger la estructura productiva, proteger el empleo y proteger las rentas familiares.
Com ja havia anunciat, el govern espanyol ha aprovat també la rebaixa de l'IVA de les mascaretes quirúrgiques del 21 al 4%, una reducció que situarà el seu preu en 62 cèntims d'euro i que estarà vigent fins al 31 de desembre de l'any vinent.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, a Espanya, Sanitat ha registrat avui 13.159 nous casos de coronavirus, 5.897 en les últimes 24 hores i 435 morts més que ahir. Mentrestant, a Catalunya els indicadors un dia més van a la baixa. El risc de rebrot ha caigut 33 punts fins als 405 i la velocitat de contagi, la famosa R, redueix a 0,76. La incidència a 14 dies també retrocedeix a 562 punts.
A les últimes hores s'han declarat 2.015 nous casos de coronavirus i 68 morts. Ara mateix als hospitals hi ha 2.485 persones ingressades, 50 menys que ahir. Pugen, però, els que estan a la UCI, on hi ha 596 pacients.
Amb les dades a la mà, el govern prepara un pla per testar massivament la població. Així ho ha confirmat també aquest migdia la consellera de Presidència, Meritxell Budó.
Budó ha assegurat que s'han comprat 8 milions de tests per fer aquest testeig massiu. Ha recordat que es tracta d'una organització complexa i ha admès que caldrà anar veient com es prioritzen en funció dels terminis d'entrega. L'anunci ha estat en resposta a una pregunta sobre l'estratègia anunciada pel govern de la Comunitat de Madrid, que justament aquest dimarts al matí ha anunciat que vol testar tota la seva població abans de Nadal per facilitar les reunions familiars en aquestes dates assenyalades.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
I aquest dimarts també s'ha nomenat la nova cúpula del Departament de Treball, després que l'anterior fos cessada de forma fulminant ahir vespre arrel de la polèmica de les ajudes als autònoms. El fins ara secretari general de la Conselleria, Josep Ginesta, serà substituït per Oriol Amorós.
Fins ara, Amorós ha estat el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. En l'àmbit laboral serà Enric Vinaixa qui assumirà les tasques i les sumarà a les que ja tenia com a director general de Relacions Laborals. També serà rellevat Francesc Iglesias com a secretari d'Afers Socials, que serà substituït per Marta Cassany, actual directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a la demarcació de Tarragona.
Encara en clau econòmica, el Banc Sabadell i sindicats han suspès aquesta tarda les negociacions sobre el pla de reestructuració davant la possible fusió amb el BBVA anunciada ahir. Les reunions es reprendran a principis de la setmana vinent, segons ha indicat Comissions Obreres.
Precisament, aquest sindicat alerta que la fusió augmentarà els acomiadaments i pot suposar un empitjorament de les condicions laborals de la plantilla del Banc Sabadell si es confirma l'absorció per part del BBVA.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Des de Comissions Obreres reclamen per damunt de tot una transició segura si es confirma aquesta operació. Ho ha apuntat el responsable del sector financer del sindicat, Joan Sierra.
La nostra primera preocupació com a sindicat són les garanties per l'ocupació. És a dir, si l'entitat planteja sortides, procurar que aquestes siguin el menor nombre possible. També, si es plantegen aquests excedents, aquestes sortides, aquestes han de ser de caire absolutament voluntari, és a dir, no sortides de manera traumàtica i forçades. No?
D'altra banda, l'economista i exdirectiu de Banc Sabadell, Joan Saborido, dona per feta l'operació i preveu que es materialitzarà com a absorció de l'entitat local per part del BBVA. En aquest sentit, lamenta que es perdi la marca Sabadell i que, a més, es faci un pas cap a l'oligopoli a l'àmbit financer.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La crònica judicial obre una nova jornada a l'Audiència Nacional pel judici dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils. Avui ha començat la segona setmana de procés i ha estat el torn del testimoni d'una vintena de Mossos d'Esquadra i dos bombers que van ser ferits a la segona explosió d'Alcanar el 17 d'agost.
Tots han declarat que la detonació es va produir mentre recollia les runes que havia deixat la primera explosió el dia abans. La majoria dels agents assegura tenir seqüeles a l'oïda i atacs d'ansietat, dos d'ells amb invalidesa total, però alguns ferits no han estat reconeguts com a víctimes del terrorisme. Un dels agents ferits explica les lesions que va patir.
En ese momento te quedas ciego, bueno, lo vi todo blanco, no sabía qué había, te quedas sordo, se te dispara la adrenalina y las lesiones que me han quedado actualmente son acúfenos, pitidos muy fuertes y pérdida de oído en el lado derecho y en el lado izquierdo. Tuve ataques de ansiedad, desmayos, pero todo esto ya no me ha quedado como secuela.
Encara en clau judicial, a l'Audiència Provincial de Barcelona avui començava un altre judici, en aquest cas contra un jove acusat per desordres públics durant les protestes del primer aniversari de l'1 d'octubre. També l'acusen d'atemptat contra els agents de l'autoritat i lesions. La Fiscalia demana 7 anys de presó i la Generalitat, que exerceix com a acusació particular, en demana 5 i mig, malgrat que el propi conseller d'Interior, Miquel Samper, va anunciar fa unes setmanes que treballarien per rebaixar les peticions de presó en casos com aquest. Marta Patricio.
Vist per sentència aquest judici on les parts han mantingut les seves peticions de pena i la defensa n'ha demanat la seva absolució. Segons les acusacions, Adrián Sas, el jove, va assistir a la manifestació convocada per l'ANC per reivindicar el referèndum i va utilitzar un pal de fusta per colpejar dos agents dels Mossos d'Esquadra. Uns fets que han ratificat diferents agents que avui han declarat en el judici. De la seva banda, però, l'advocat David Aranda, que porta la defensa d'Adrián Sas, ha demanat la invalidesa de les imatges aportades com a proves al judici, doncs considera que no s'ha respectat la cadena de custòdia i ha criticat les declaracions avui dels agents.
Una altra qüestió, senyories, em sembla brillant en quant a la ficció aportada pels agents en aquesta mateixa sala. Aquesta persona que estan descrivint que té una supervelocitat perquè en escassos segons és capaç de colpejar a tres agents, fins i tot un que es cau en el terra i s'aixeca.
La defensa també ha insistit que les lesions patides pels agents van ser de caràcter lleu i que no són proporcionals a les penes demanades. Adrián Sas no ha volgut fer ús de l'últim torn de paraula.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Més coses, l'impacte de la Covid a les ciutats i com sortir reforçades en un escenari postpandèmia és l'eix central de l'Smart City Life, el Congrés de Ciutats Intel·ligents que arrenca avui a Barcelona, aquest any en format de programa televisiu que es pot seguir en obert a través del seu web. Diana Bermejo.
Parlar de ciutats intel·ligents va més enllà de posar la tecnologia al servei dels ciutadans. És també simplificar la mobilitat, fer ciutats més verdes, més habitables i més inclusives. Sobretot això es debat a la desena edició de l'Smart City Expo, que avui ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona. Núria Marín ha posat en valor el paper que juga la corporació per ajudar els ajuntaments en aquest escenari de pandèmia i en la recuperació.
Hemos sido capaces de generar una actividad de más de 1.000 millones d'euros en un plan de choque de 100 y ahora estamos desarrollando 900 millones para poder ayudar a esos municipios y tenemos muy claro que hemos aprendido a que desde la cercanía la gestión es mucho mejor.
La primera jornada ha comptat amb les experiències de ciutats com Chicago o París amb el seu projecte per apropar tots els serveis i activitats essencials a 15 minuts a peu o en bicicleta de qualsevol barri. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat també les actuacions tàctiques fetes a la ciutat per guanyar 30.000 metres quadrats d'espai públic durant la pandèmia i el desplegament de les superilles.
En cultura, el Festival Temporada Alta es reorganitza mentre espera la reobertura dels teatres el dilluns que ve. Oferirà virtualment 4 espectacles que s'havien de fer de manera presencial.
Entre aquestes obres hi ha les coproduccions de dansa Sonoma i Haydn. Paral·lelament, el festival ha anunciat que manté la programació presencial de desembre, però durant la primera quinzena reforça el calendari amb obres ajornades pel tancament, com l'espectacle que acollirà el Teatre Municipal Gironí el 12 i 13 de desembre amb l'obra Corpus, de Xavier Bovés.
I el món casteller té un nou punt de trobada. Neix el Festival Cinema Castells per impulsar la producció audiovisual castellera. El certamen se celebrarà anualment a Terrassa i tindrà seccions de documental, promocional i altres patrimonis. La primera edició del festival se celebrarà el mes d'abril i inclourà les primeres produccions a concurs, a més d'altres peces i activitats paral·leles. Ràdio Morassa, Josep Maria Codina.
Terrassa ja té el seu primer festival de cinema. La revista Castells impulsa aquest projecte coincidint amb els 10 anys que els castells van ser declarats per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat. I ho fa en una ciutat que també la UNESCO la considera ciutat creativa de cinema. Escoltem el director de la publicació, Santi Terrassa.
No és casualitat també que es faci a Terrassa no només per la seva condició de plaça castellera de primer nivell, sinó també per la seva condició de plaça cinematogràfica i audiovisual a través de tot el complex del Terrassa City of Film que l'ha esdevingut i l'ha posicionat també en un dels primers llocs i en l'avantguarda del país des del punt de vista audiovisual i cinematogràfic.
L'objectiu és celebrar-lo l'abril del 2021, un cop publicades les bases i recepcionat els primers treballs a partir del mes de gener. El nou festival tindrà tres seccions competitives amb obra inèdita i d'altres seccions d'exhibició, com ara enregistraments a l'arxiu. Una secció serà dedicada al documental, una altra als espots promocionals de les colles i una tercera sobre el patrimoni. Més endavant no es descarta obrir el certamen a la ficció.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. L'esport a l'aire lliure tornarà dilluns i les competicions d'àmbit territorial suspeses fins al 2021.
A falta que ho aprovi i doni el vistiplau aquesta setmana al Procicat. La setmana que ve els clubs esportius podran tornar a obrir les seves portes per fer esport a l'aire lliure. Obertura, doncs, de l'esport que no sigui en espais interiors i, per tant, els gimnasos o centres de fitness continuaran tancats com a mínim 15 dies més. Hi haurà una desescalada en 4 fases i les competicions d'àmbit territorial no podran reiniciar-se o començar fins l'any 2021. Al mes de gener, si l'evolució és positiva i cada fase només té una durada de 15 dies, però es pot donar el cas que en algunes poblacions es pugui i en d'altres no. La presidenta d'Indescat, el clúster català de la indústria de l'esport, Anna Pruna, ha parlat a la xarxa.
Espero que sigui una broma, que no sigui un document oficial. De fet, creiem que és un document que s'ha filtrat, per la qual demostra la poca seriositat, responsabilitat i també la deslleialtat que hi ha hagut envers a un acord i un compromís que vam tenir la setmana passada amb presidència i amb el secretari general de l'esport, on ens vam emplaçar a una reunió per tal de parlar de com havia de ser aquesta desescalada, per veure quin era l'equilibri entre l'estat de salut i les necessitats del sector i que, per tant, respongués a totes aquestes peticions que hem anat doncs, fent al llarg de tots aquests mesos.
Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Papa, què hi ha per sopar?
Per a molts, la nova realitat és una nevera buida. Quan més ho necessitem, el Gran Recapte no pot recollir els aliments directament. Per això, aquest any, et demanem que col·laboris a granrecapteonline.com o donant virtualment al supermercat. Gran Recapte d'Aliments. Aquest any, si pots, ajuda.
Tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. 'Cause you do it right.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern treballa en un pla de desescalada que a partir de dilluns permeti la reobertura de bars i restaurants al 30% de capacitat, tant a interiors com a terrasses. Montse Manent.
L'executiu es reuneix a aquesta hora per acabar de perfilar aquest pla que començarà dilluns i també significarà la reobertura de la cultura amb el 50% d'aforament i l'esport a l'aire lliure. La consellera de Presidència, però, Meritxell Budó, ha advertit que el pla filtrat no està encara tancat.
No hi ha res tancat. Hi ha la voluntat, i per tant jo penso que això sí que ho podem explicar, de que reobrin activitats de la restauració, activitats de l'esport i activitats de la cultura. A partir d'aquí, els percentatges, els horaris, si interiors, si exteriors, de quina manera ho estem acabant de treballar per tal de que sigui factible i que es pugui aplicar a partir del dia 23 de novembre. Estem aquí.
I ja hi ha reacció dels restauradors catalans que suposen aquest primer esborrany del pla de desescalada.
Els més contundents han estat el Gremi de Restauradors de Barcelona. El seu president, Roger Pallarols, ha demanat la dimissió de la consellera Alba Vergés.
No podem fer una valoració més negativa, no podem qüestionar més el paper d'aquesta consellera i creiem que aquesta consellera té hores o per rectificar o per dimitir.
Autònoms i pimes tindran més temps per demanar i retornar els crèdits ICO. Ho ha aprovat el Consell de Ministres d'aquest dimarts per protegir la solvència de les empreses i els treballadors per compte propi afectats per la crisi.
Avui també s'ha aprovat finalment la reducció de l'IVA de les mascaretes del 21 al 4%. La ministra d'Economia, Nàdia Calviño, ha assegurat que les mesures aprovades avui busquen minimitzar els efectes econòmics de la pandèmia.
Busca minimizar los efectos de la crisis económica y social de esta pandemia centrándose en las tres prioridades. Proteger la estructura productiva, proteger el empleo y proteger las rentas familiares.
Comença a Figueres el judici contra l'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan. L'acusen de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.
El Ministeri Públic vol inhabilitar-la un any i que pagui 3.000 euros de multa. Mindan ha declarat que en cap moment va fer res per facilitar que els locals municipals obrissin per l'1 d'octubre.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Un centenar de persones d'arreu de l'Alt Empordà han donat suport a l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, que avui ha comparegut als jutjats de Figueres per declarar per haver permès les votacions de l'1 d'octubre. A l'entrada dels jutjats, Mindan ha donat les gràcies pel suport rebut i ha explicat així com afronta aquest judici.
Veure arribar contínuament gent que et dona suport, conforta. També us puc dir doncs, la pregunta que em fa tothom, no? Com estàs? La veritat és que estic força tranquil·la.
En cultura, el Festival Temporada Alta es reorganitza mentre espera la reobertura dels teatres el dilluns que ve. Oferirà virtualment 4 espectacles que s'havien de fer de manera presencial.
Entre aquestes obres hi ha les coproduccions de dansa Sonoma i Haydn. Paral·lelament, el festival ha anunciat que manté la programació presencial de desembre, però durant la primera quinzena reforça el calendari amb obres ajornades pel tancament.
I l'esport a l'aire lliure tornarà dilluns i les competicions d'àmbit territorial suspeses fins al 2021.
A falta que ho aprovi, doni el vistiplau aquesta setmana al Procicat. La setmana que ve els clubs esportius podran tornar a obrir les portes per fer esport a l'aire lliure. Obertura de l'esport que no sigui en espais interiors i, per tant, els gimnasos o centres de fitness continuaran tenint 15 dies més.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació molt tranquil·la pel que fa al temps d'aquesta jornada de dimarts. Al matí encara parlàvem d'alguns intervals de boira, però és que a hores d'ara el sol s'imposa pràcticament tot el territori. Això ha fet, a més, ha permès que la temperatura doncs, oscil·li entre els 15 i 20 graus a pràcticament tot el territori, inclòs el Pirineu, on les màximes s'han arribat fins als 17 o 18, fins i tot a punts del litoral nord, el litoral de les comarques de Girona, aquí el termòmetre ha fregat els 21 o 22 graus. Tot plegat, doncs encara tindrà continuïtat durant la jornada de demà, al matí, de nou, forces boires a punts de l'interior, alguns núvols baixos a punts del litoral de Tarragona i de Barcelona, però en general a poc s'anien desfent i acabarà lluint el sol com a la resta del, del territori. Les temperatures, doncs com les d'avui, màximes al voltant d'entre els 15 i 20 graus a tot el país. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs de moment encara hem de parlar de retencions a l'autovia 2, recordem, a causa d'un camió accidentat a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Lleida, en sentit Martorell. El trànsit està davant dos carrils en aquesta direcció. Ara ja estan tots els carrils oberts, però queda encara cua doncs, des de l'Hospitalet fins a aquest punt de Sant Feliu de Llobregat, per tant, afectant tot el trànsit al cinturó de litoral de sortida de Barcelona. A la resta de vies, en principi, es planteja la circulació estable. Únicament a la ronda litoral tenim un tram de retenció entre Bonpastor i el nus de la Trinitat. I també recordem que es manté tallada la carretera PP3311 a l'altura d'Ulldecona per un accident malauradament mortal d'aquesta tarda, i el trànsit es desvia per la TV-3314. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els restauradors catalans s'oposen al pla que prepara Salut per la desescalada, que s'ha filtrat aquest dimarts a la premsa i que a hores d'ara es debat en una nova reunió del govern. L'executiu té previst que demà l'aprovi el Procicat, però mentrestant, gremis com el de Barcelona ja han demanat la dimissió de la consellera Alba Vergés. Anem a pams, però, i repassem aquesta proposta que hi ha ara mateix damunt la taula de l'executiu.
El pla preveu fases tal com ja es va anunciar ahir, començaria a aplicar-se dilluns vinent. Fixa una obertura de bars i restaurants del 30%, tant a terrasses com a l'interior. Serà, però, només de 6 del matí a 5 de la tarda. També es permetrà la pràctica d'esport a l'aire lliure i es reobrirà cinemes i teatres. En aquest cas, el 50%, amb un aforament màxim de 600 persones. Tota la resta de restriccions seguirien vigents en aquesta primera fase. Ja en la segona, el confinament municipal de caps de setmana passaria a ser comarcal i els gimnasos ara sí podrien tornar a obrir amb la meitat de l'aforament. Llavors, la limitació per la restauració i la cultura passaria del 50 al 70%. El toc de queda és un capítol a banda. El govern té la intenció de mantenir-lo fins a final d'any.
Doncs amb aquest pla treballa precisament aquesta tarda la comissió del govern de la Covid-19 per polir els serrells pendents abans que demà el Procicat l'aprovi. Aquest migdia la portaveu del govern, Meritxell Budó, ni ha confirmat ni ha desmentit res. Sí que ha deixat clar que no es poden fer escenaris de futur perquè la reobertura dependrà de l'evolució de les dades epidemiològiques. Mont Carvajal.
La portaveu del govern, Meritxell Budó, no ha volgut entrar en percentatges, aforaments, horaris, ni en el com es reobrirà cadascun dels sectors afectats perquè ho han de parlar amb ells.
Hi ha res tancat. Hi ha la voluntat, i per tant, jo penso que això sí que ho podem explicar, de que reobrin activitats de la restauració, activitats de l'esport i activitats de la cultura. A partir d'aquí, els percentatges, els horaris, si interiors, si exteriors, i de quina manera ho estem acabant de treballar per tal de que sigui factible i que es pugui aplicar a partir del dia 23 de novembre. Estem aquí.
Només ha dit que serà una reobertura gradual, subjecta a les dades de salut. Ha insistit en que som a la segona onada i anem cap a l'hivern i la grip, un escenari ben diferent al del maig. Per això diu que no es poden fer plans de futur, ni pel pont de desembre, ni Nadal, ni Cap d'Any. Sí que ha confirmat que es mantenen encara el confinament perimetral municipal i el toc de queda nocturn.
I ho dèiem abans, el sector de la restauració no veu amb bons ulls la proposta que hi ha ara mateix sobre la taula. El discurs més beligerant el defensa el Gremis de Barcelona, que demana directament la dimissió d'Alba Vergés, a qui acusa d'anar per lliure i contradir el que ja havien pactat amb el conseller d'Empresa, Pep Carbonell.
El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, demana la dimissió de la consellera de Salut per les filtracions del pla de desescalada i pel que qualifica com un tancament encobert que suposa les mesures que preveu aquest esborrany.
No podem fer una valoració més negativa, no podem qüestionar més el paper d'aquesta consellera i creiem que aquesta consellera té hores o per rectificar o per dimitir.
Pallarols considera que la consellera Alba Vergés va per lliure perquè des del gremi havien arribat acords amb el Departament d'Empresa del conseller Ramon Tremosa en algunes de les mesures que calia aplicar per reobrir bars i restaurants.
Perquè en el moment en què el conseller d'Empresa, que és membre del govern, fa un treball seriós i col·legiat amb els representants del sector de la restauració, que som els gremis catalans, o és capaç de fer el que el conseller Tremosa va demostrar que és possible ahir, o literalment ha d'assumir que no és la persona adequada.
Al matí, el sector de la restauració havia fet un acte unitari a la Llotja de Mar de Barcelona per presentar algunes mesures de desescalada que demanaven obrir divendres i organitzar-la en tres fases.
També han parlat des del Gremi d'Hostaleria de Lleida i a l'espera que el que s'ha filtrat avui acabi confirmant-se o no, allà estan també preparant la manifestació de demà per reclamar la reobertura immediata de bars i restaurants. Lamenten conèixer de nou per la premsa les intencions de Salut i demanen un paquet integral de solucions pel sector. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, explica que no tenen cap més informació que la que han filtrat els mitjans i, per tant, estan a l'espera de que es confirmi. Apunta, però, que la petició de reobertura que ells han fet va en la línia del que s'ha filtrat, amb aforaments del 30% a l'interior dels establiments i superior a les terrasses. Amb tot, Solsona insisteix en la necessitat de prendre mesures ja.
És una cosa, un cúmul de circumstàncies, que si ells no fan res més que ho deixem-nos obrir a nosaltres, pues després la culpa estarà clara que això s'ha de fer més coses, que hi ha un paquet integral de solucions.
Tot plegat s'ha sabut el dia abans de la mobilització convocada aquest dimecres a Lleida per part del sector de la restauració i a la qual s'hi han afegit organitzacions empresarials i cíviques de totes les branques. Ja hi han donat suport més d'una vintena d'entitats, entre les quals hi ha la Cambra de Comerç de Lleida, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya o la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida.
El pla de desescalada que prepara el govern no suposarà, però, per ara, l'obertura de tots els sectors. Els gimnasos i centres amb activitat interior hauran d'esperar, una decisió que ha despertat el malestar del sector i, en especial, d'aquells petits empresaris que depenen directament del seu negoci. És el cas de Tarragona, amb l'exemple del centre del gimnàs. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Aquesta decisió afecta de ple el sector, tot i que amb conseqüències diferents pels petits empresaris com el Joan Castro, propietari del centre El Gimnàs, situat al carrer Reding de Tarragona. Castro, que es va posar al capdavant del centre aquest estiu i fins ara ha estat fent reformes, critica cada aturada sense justificació.
L'afectació al meu negoci és totalment desmesurada. Ja només per l'econòmic, que és molt, sinó pel servei que donem. Aquí ja m'enfoco dins de l'exercici físic i esport. Està demostrat que quan més exercici fas, menys patologies cardiovasculars i musculars ens tenen. Em sembla una barbaritat prohibir que es mantinguin tot lo relacionat a l'esport tancat.
A l'espera del pla definitiu de desescalada, els gimnasos hauran d'esperar a una propera fase per tornar a l'activitat.
I atenció a l'anunci del govern espanyol, autònoms i pimes tindran més temps per demanar i retornar els crèdits ICO. El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat un seguit de mesures en aquest sentit per protegir la solvència de les empreses i els treballadors per compte propi afectats per la crisi econòmica generada per la pandèmia. Avui també s'ha aprovat finalment la reducció de l'IVA de les mascaretes quirúrgiques del 21 al 4%. Jordi Casino.
Des del mes d'abril, els avals de l'ICO han servit per concedir prop de 900.000 préstecs al 98% a pimes i autònoms i que han permès mobilitzar finançament per prop de 110.000 milions d'euros. A més, el govern ha aprovat un pla dotat amb 150 milions per contractar investigadors en I+D i un nou crèdit de 6.000 milions a la Seguretat Social per equilibrar els seus comptes. Nadia Calviño és la ministra d'Economia.
Busca minimizar los efectos de la crisis económica y social de esta pandemia centrándose en las tres prioridades. Proteger la estructura productiva, proteger el empleo y proteger las rentas familiares.
Com ja havia anunciat, el govern espanyol ha aprovat també la rebaixa de l'IVA de les mascaretes quirúrgiques del 21 al 4%, una reducció que situarà el seu preu en 62 cèntims d'euro i que estarà vigent fins al 31 de desembre de l'any vinent.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Pel que fa a les dades de la pandèmia a Espanya, Sanitat ha registrat avui 13.159 nous casos de coronavirus, 5.897 en les últimes 24 hores i 435 morts més que ahir. Mentrestant, a Catalunya els indicadors un dia més van a la baixa. El brot ha caigut 33 punts fins als 405 i la velocitat de contagi, la famosa R, es redueix a 0,76. La incidència a 14 dies també retrocedeix a 562 punts.
A les últimes hores s'han declarat 2.015 nous casos de coronavirus i 68 morts. Ara mateix als hospitals hi ha 2.485 persones ingressades, 50 menys que ahir. Pugen, però, els que estan a la UCI, on hi ha 596 pacients.
Amb les dades a la mà, el govern prepara un pla per testar massivament la població. Així ho ha confirmat també al migdia la consellera de Presidència, Meritxell Budó.
Budó ha assegurat que s'han comprat 8 milions de tests per fer aquest testeig massiu. Ha recordat que es tracta d'una organització complexa i ha admès que caldrà anar veient com es prioritzen en funció dels terminis d'entrega. L'anunci ha estat en resposta a una pregunta sobre l'estratègia anunciada pel govern de la Comunitat de Madrid, que justament aquest dimarts al matí ha anunciat que vol testar tota la seva població abans de Nadal per facilitar les reunions familiars en aquestes dates assenyalades.
Al marge de les dades, el col·lectiu mèdic ha elaborat una primera guia clínica pel tractament de la Covid-19 persistent en l'atenció primària.
L'ha impulsat la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb desenes de metges especialistes. Sota la direcció d'Antoni Sisó, 52 metges especialistes en medicina familiar i comunitària han elaborat i revisat el document, que ha comptat també amb la participació d'especialistes en medicina interna, malalties autoimmunes, matemàtiques i estadística, i la consulta del doctor Antoni Trilla.
Precisament la unitat post-Covid de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell alerta que el coronavirus no només deixa seqüeles als pacients més greus. En els darrers mesos han detectat que també són visibles en afectats lleus que ni tan sols van requerir ingrés hospitalari. Mariona Córdoba.
La doctora Amàlia Moreno, responsable del seguiment de més de 200 pacients des del març, ha explicat que s'han trobat dos tipus de malalts amb seqüeles de coronavirus.
El malalt que va estar molt greu a la UCI, té moltes seqüeles després de portar molts dies a la UCI, intubat, etc., que ja no només són seqüeles per la pròpia infecció del virus, sinó per l'estança a la UCI tants dies. I després hi ha un altre subgrup de malalts que potser són els que més ens han sorprès, que és un subgrup de malalts que potser no van estar tan greus a l'inici, alguns van ingressar, però alguns ni tan sols van requerir ingrés, i que ara, 6-8 mesos després, encara tenen molta simptomatologia.
Les seqüeles més comunes han estat la pèrdua del gust i l'olfacte, el cansament, la caiguda dels cabells i efectes psicològics com la por a un nou contagi. Moreno ha exposat que els afectats d'aquesta segona onada fan estades més curtes a l'hospital i confia que redueixin les seqüeles en pacients d'UCI.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
I aquest dimarts també s'ha anomenat la nova cúpula del Departament de Treball després que l'anterior fos cessada de forma fulminant ahir vespre arrel de la polèmica de les ajudes als autònoms. El fins ara secretari general de la Conselleria, Josep Ginesta, serà substituït per Oriol Amorós.
Fins ara Amorós ha estat el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. En l'àmbit laboral serà Enric Vinaixa qui assumirà les tasques i les sumarà a les que ja tenia com a director general de Relacions Laborals. També serà rellevat Francesc Iglesias com a secretari d'Afers Socials, que serà substituït per Marta Cassany, actual directora de Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a la demarcació de Tarragona.
I en clau econòmica, encara amb la ressaca de l'anunci d'una possible fusió entre BBVA i Banc Sabadell, els treballadors de les entitats bancàries que perdin la feina per aquest tipus de moviments tindran difícil la recol·locació dins del mateix sector. La reconversió del model de la banca tradicional passarà per un mínim d'oficines físiques per la irrupció de les noves tecnologies. El baix preu dels diners i la crisi oberta per la pandèmia estan accelerant el canvi. Montse Hidalgo.
En declaracions a la xarxa, la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otras, creu que fa molts anys que les entitats no havien variat el seu negoci, basat en els dipòsits i la concessió de crèdits. Augmentar les comissions i sumar un major volum de clients els permetrà resistir al canvi tecnològic que ja ha començat.
El cost més gran que té les entitats financeres són les oficines i el seu personal. Poder retallar això significa alleugerir-se de molts costos.
Abans de 5 anys, Ruiz Totras considera que les fintech, les empreses d'altres sectors que ofereixen serveis financers, estaran operatives i buscaran clients amb ofertes de reducció de comissions que la banca tradicional mantindrà a l'alça.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La crònica judicial l'obre una nova jornada a l'Audiència Nacional pel judici dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils. Avui ha començat la segona setmana de procés i ha estat el torn del testimoni d'una 20 d'esquadra i de dos bombers que van ser ferits a la segona explosió del canal el 17 d'agost.
Tots han declarat que la detonació es va produir mentre recollien les runes que havia deixat la primera explosió el dia abans. La majoria dels agents assegura tenir seqüeles a l'oïda i atacs d'ansietat, dos d'ells amb invalidesa total, però alguns ferits no han estat reconeguts com a víctimes del terrorisme. Un dels agents ferits explica les lesions que va patir.
En ese momento te quedas ciego, bueno, lo vi todo blanco, no sabes qué había, te quedas sordo, se te dispara la adrenalina y las lesiones que me han quedado actualmente son acúfenos, pitidos muy fuertes y pérdida de oído en el lado derecho y en el lado izquierdo. Tuve ataques de ansiedad, desmayos, pero todo esto ya no me ha quedado como secuela.
Encara en clau judicial, aquest dimarts hem de parlar del judici també per desobediència que ha començat a Figueres contra l'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan. És per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El Ministeri Públic vol inhabilitar-la un any i que pagui 3.000 euros de multa. Mindan ha declarat que en cap moment va fer res per facilitar que els locals municipals obrissin per l'1 d'octubre. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Un centenar de persones d'arreu de l'Alt Empordà han donat suport a l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, que avui ha comparegut als jutjats de Figueres per declarar per haver permès les votacions de l'1 d'octubre. Entre les persones que s'han acostat aquest matí davant dels jutjats hi havia alcaldes de diferents municipis, així com també ciutadans i regidors de Roses. A l'entrada dels jutjats, Mindan ha donat les gràcies pel suport rebut i ha explicat així com afronta aquest judici.
Veure arribar contínuament gent que et dona suport conforta i també us puc dir la pregunta que em fa tothom. No? Com estàs? La veritat és que estic força tranquil·la, no del tot, no puc enganyar ningú, això no passa cada dia, però ho afronto amb la consciència de qui no ha fet res que estigui malament.
L'alcaldessa de Roses és la primera dels tres alcaldes de l'Empordanesos encausats per les votacions de l'1 d'octubre. Marta Felip, exalcaldessa de Figueres, i Salvi Güell, alcalde de Castelló d'Empúries, són els altres dos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses en clau barcelonina. Front comú de les associacions de veïns de la Barceloneta i de la Vila Olímpica, juntament amb els grups municipals de Ciutadans, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, per reclamar a l'Ajuntament de la Ciutat Comtal que impugni la subhasta dels locals del Front Marítim i que són ara propietat de l'Hotel Ars. Avui han fet públic un manifest. Anna Ruiz.
Les dues entitats veïnals i els partits polítics de l'oposició, l'Ajuntament de Barcelona, han donat suport a un manifest que considera que l'operació s'ha fet d'esquena als interessos de la ciutat. El president de l'Associació de Veïns de la Vila Olímpica és Jordi Giró.
Però el patrimoni mai a la vida es pot perdre ni vendre. El patrimoni és de tothom, de tota la ciutadania, i per tant l'hem de defensar fins a l'última conseqüència, i no és un problema d'una operació mercantil. I aquí el que estem fomentant són operacions mercantils de negoci, amb fons voltors, i això és inadmissible amb un govern d'esquerres. És inadmissible.
Els establiments afectats es troben al voltant de l'Hotel Ars i han passat per subhasta, està sota el control del grup propietari de l'hotel. La subhasta es va fer el passat mes d'octubre.
En cultura, el Festival Temporada Alta es reorganitza mentre espera la reobertura dels teatres el dilluns que ve. Oferirà virtualment quatre espectacles que s'havien de fer de manera presencial.
Entre aquestes obres hi ha les coproduccions de dansa Sonoma i Haydn. Paral·lelament al festival ha anunciat que manté la programació presencial de desembre, però durant la primera quinzena reforça el calendari amb obres ajornades pel tancament, com l'espectacle que acollirà el Teatre Municipal Gironí el 12 i 13 de desembre amb l'obra Corpus de Xavier Bovés.
I el món casteller té un nou punt de trobada. Neix el Festival Cinema Castells per impulsar la producció audiovisual castellera. El certamen se celebrarà anualment a Terrassa i tindrà seccions de documental, promocional i altres patrimonis. La primera edició del festival se celebrarà el mes d'abril i inclourà les primeres produccions a concurs, a més d'altres peces i activitats paral·leles. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Terrassa ja té el seu primer festival de cinema. La revista Castells impulsa aquest projecte coincidint amb els 10 anys que els castells van ser declarats per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat. I ho fa en una ciutat que també la UNESCO la considera ciutat creativa de cinema. Escoltem el director de la publicació, Santi Terrassa.
No és casualitat també que es faci a Terrassa, no només per la seva condició de plaça castellera de primer nivell, sinó també per la seva condició de plaça cinematogràfica i audiovisual, a través de tot el complex del Terrassa City of Film, que l'ha esdevingut i l'ha posicionat també en un dels primers llocs i en l'avantguarda del país des del punt de vista audiovisual i cinematogràfic.
L'objectiu és celebrar-lo l'abril del 2021, un cop publicades les bases i recepcionat els primers treballs a partir del mes de gener. El nou festival tindrà tres seccions competitives amb obra inèdita i seccions d'exhibició, com ara enregistraments a l'arxiu. Una secció serà dedicada al documental, una altra als espots promocionals de les colles i una tercera sobre el patrimoni. Més endavant no es descarta obrir el certamen a la ficció.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. L'esport a l'aire lliure tornarà dilluns i les competicions d'àmbit territorial suspeses fins al 2021.
A falta que ho aprovi i doni el vistiplau aquesta setmana al Procicat. La setmana que ve els clubs esportius podran tornar a obrir les seves portes per fer esport a l'aire lliure. Obertura, com dèiem, de l'esport que no sigui en espais interiors i, per tant, els gimnasos o centres de fitness continuaran tancats com a mínim 15 dies més. Hi haurà una desescalada en 4 fases i les competicions d'àmbit territorial no podran reiniciar-se o començar fins l'any 2021, al mes de gener, si l'evolució és positiva i cada fase només té una durada de 15 dies. Però es pot donar el cas que es pugui competir en unes poblacions i en d'altres no. En aquest sentit, avui la Federació Catalana de Rugbi ha anunciat l'inici de competicions pel 16 i 17 de gener i demà reuneix el comitè d'hoquei de la Federació Catalana de Patinatge amb els clubs per decidir quan comencen i ho faran sabent que com a mínim haurà de ser a partir del gener.
Paral·lelament, més ajudes a l'esport per pal·liar l'actual situació.
El govern català aprova un decret llei per compensar el sector esportiu amb 25 milions d'euros pel tancament de les instal·lacions esportives a causa de la pandèmia de la Covid.
En bàsquet, la penya torna a escena després de 2 setmanes d'inactivitat.
Els badalonins intentaran mantenir-se invictes a Europa en el retorn a les pistes després dels positius de coronavirus que els han obligat a ajornar els últims partits tant de competició continental com de la Lliga CB. El conjunt verd i negre rep avui a 8:45 de la nit al Başakşehir turc.
També en bàsquet, l'Aure Resimón s'incorpora al Cadí La Seu.
La darrera temporada va defensar els colors del Tarbes de la Lliga Francesa i enguany tornava a la Lliga Belga, que actualment es troba aturada. La jugadora exterior té 22 anys i ha estat internacional en categories inferiors.
I Ricky Rubio ha estat traspassat a l'Oklahoma City.
Els Phoenix Suns han decidit incloure el base del Masnou en una operació a canvi de Chris Paul.
Ajornats el partit del Força Lleida de l'Alep Or i del bàsquet Cornellà de l'Alep Plata.
Degut a la Covid-19, el partit de l'equip lleidatà contra el Tau Castelló i el duel del proper dissabte entre els del Baix Llobregat i el bàsquet Navarra s'han suspès.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Alimentació clau per a la nostra salut. Hem d'oblidar-nos de les dietes restrictives i avorrides. Cal, doncs, introduir hàbits d'alimentació saludable que podrem mantenir en el temps i recordar que no hem oblidat com alimentar-nos, sinó que hem perdut les rutines del dia a dia. Per tant, quins són els aliments que cal potenciar per a població en general? Verdures fresques i de proximitat. Consumir 2 racions diàries de tots els colors possibles i alternant crus i cuinats. Per exemple, cremes de verdures, amanides, saltejats, escaldats o al vapor. Fruita de temporada. Pot ser crua o cuinada, compota, saltejada o al forn. Cereals integrals, com el blat, l'arròs, la civada, l'ordi, el mill, el fejol, la quinoa i també la pasta i el pa, i evitar fer una llesca d'aquest a cada àpat. La carn millor blanca i de qualitat, de pollastre, gall d'indi o conill. El peix, combinar blanc i blau fins a 3-4 cops per setmana. I si és blau, millor el petit. Sardines, seitons, barat o anchoves. I no us oblideu dels ous, que se'n poden consumir perfectament 1-2 diaris si són de l'1 o del 0 i cuits o passats per aigua o a la planxa. Si feu làctics, millor fermentats com els iogurts o els kèfirs i sense edulcorar, o els formatges frescos i tendres. Consumir també proteïna vegetal com els llegums, uns 2-3 cops per setmana. Per exemple, cigrons, llenties, les de puí, la pardina, la corall, azuquis, mongetes blanques, en forma d'estofats, humus o cremes. Afegeix aquests plats, llavors, fruits secs o cereal integral per fer-ne proteïna completa. Els fruits secs. Màxim un grapat a mà tancada al dia. I les llavors, com el sèsam, les de girassol, de carbassa, de lli o d'aig, poden ser un bon snack saludable o per enriquir plats com les amanides o les cremes. Amanir els plats amb olis vegetals no refinats, com l'oli d'oliva, el de girassol o el de coco, o els de llavors de sèsam o de lli. Condimentar els plats amb espècies o herbes aromàtiques per tal de reduir la sal, amb clau, canyella, cúrcuma, gingebre, llorer, julivert, alfàbrega, comí o menta. aportar suficient líquid al cos per tal d'hidratar-se, aigua, caldos, liquats, begudes vegetals, dedicar mínim 20-30 minuts al dia als àpats principals, realitzar activitat esportiva mínim 2-3 cops per setmana i moure's cada dia. I finalment, evitar reduir tots aquells aliments que empitjoren i dificulten la nostra salut. El sucre refinat i d'addició i els edulcorants tipus sacarina, aspartam, maltitol o sorbitol. Els aliments processats o ultraprocessats i la brioxeria com els cacaus solubles amb excés de sucre, les pizzas precuites, les galetes ensucrades, els dònuts o els croissants, els embotits i els formatges curats i les begudes alcohòliques i els refrescs o begudes carbonatades.
La xarxa de comunicació local.